L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui en aquesta nova jornada, la d'avui, divendres 13 de juny, us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament elaborem a través de la feina i el treball dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Una repassada a l'actualitat que cada dia posem en antena arribats en este punt horari, també avui la iniciem així, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de successos, i és que els lladres han fixat el seu punt de mira, sembla ser, en els últims dies a la població de Santa Bàrbara. En una setmana s'han comès 4 robatoris confirmats, tot i que es parla d'un parell més. Per la manera com actuen els lladres, se sospita que es podria tractar sempre de la mateixa banda. Seguint el ritme de successos, coneixerem també una última hora que hem conegut en el transcurs d'aquest mateix matí, i és que han desaparegut, sembla ser, diners de la caixa fort de l'oficina de correus de Santa Bàrbara. Uns fets que, en principi, no semblarien tindre relació amb els robatoris dels que anteriorment parlàvem. En crònica política, avui destacarem que Esquerra Republicana de Catalunya presenta als ajuntaments de les Terres de l'Ebre i també als Consells Comarcals una moció en què rebutja la imposició del regnat de Felip VI. La moció defensa també el dret a decidir el futur referèndum del 9 de novembre i la República Catalana. A més a més, Esquerra anuncia també l'impuls d'una moció en suport de Jaume Sastre, el professor de secundària i membre de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, que des del dia 8 de maig està duent a terme una vaga de fam en defensa de la qualitat de l'educació pública. Seguirem amb més qüestions d'actualitat de la jornada. Ja ho avançàvem ahir, la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia porta al davant del Consell Valencià de Cultura la seva denúncia pel que fa a l'amiguisme entre administració i empreses promotores en tot el que envolta el projecte Castor. I avui també parlarem d'incendis. Un total de 5 són els que els bombers de les Terres de l'Ebre han hagut d'atendre en les últimes hores. Punts tan dispars com Tivissa, Horta de Sant Joan, Ulldecona, Benifallet i també a la seu del PSC, a Tortosa. El Consell Comarcal del Baix Ebre elabora un cens de les empreses del sector de la restauració i el sector agroalimentari. I parlant de qüestions relacionades amb l'agroalimentació, novament la taula del Sénia participa en un acte destacat avui divendres a la ciutat de Barcelona. Convidats per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, avui hi haurà un tast a la Rambla sobre els olis de Catalunya i fixat en dos olis del nostre territori, el de les oliveres mil·lenàries i l'oli Via Augusta. I a la recta final del nostre temps d'informació parlarem també de cultura i de teatre. El grup escènic de la Societat aposta per la reflexió social a l'Ametlla de Mar amb la representació aquest cap de setmana de l'obra de Federico García Lorca, Yerma. Aquestes són algunes de les qüestions més destacades d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la crònica informativa d'este divendres. Ho fem avui amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars, parlant de successos i més concretament de robatoris, perquè sembla ser que els lladres s'han fixat o han posat el seu punt de mira en els últims dies en la població de Santa Bàrbara. En una setmana s'han comès 4 robatoris confirmats, tot i que es parla també d'un parell més pendents de confirmació. Per la manera com actuen els lladres, se sospita que es podria tractar en tots els casos de la mateixa banda. Curiosament, i segons el darrer informe presentat pels Mossos d'Esquadra, fins la passada setmana Santa Bàrbara era un dels municipis que estava per sota de l'índex de delinqüència respecte d'altres municipis de característiques similars del nostre territori. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Per tal de complementar i oficialitzar la informació que ja avançàvem ahir a la nostra audiència referent als reiterats robatoris que hi ha hagut aquesta setmana a Santa Bàrbara, convocàvem a la Plana Ràdio el regidor de Governació del nostre poble, Antoni Ollés, qui d'entrada ens confirmava alguns dels 4 o 5 robatoris que, segons la veu popular, s'havien comès els darrers dies, el més recent, ahir mateix a l'estanc de Pili. El regidor admetia que aquesta reiteració en tan poc temps creava preocupació i una certa alarma social, alhora que, per la forma com actuen els lladres, expressava la seva sospita de que els assalts siguin obra de la mateixa banda. L'escoltem.
La veritat és que hem tingut una petita onada de robatoris i lo cert és que estem preocupats, clar, perquè sabem que això crea molta alarma social. La gent se preocupa, no? Perquè un dia és al veí, el dia següent pot ser a tu, no? En principi, a veure, no tinc informació directa dels afectats, perquè aquestes coses, pues, bueno, te van informant, però la mateixa nit que van entrar a la verduleria de Pere, també van entrar al forn de Sales. Són dos comerços de característiques semblants, comerços del carrer Major, que tenen també entrada per la part del darrere, el Barranquet. Molt probablement, pues, siguen los causants siguen los mateixos, que la mateixa nit van aprofitar per a fer los dos robatoris.
El regidor explicava que, paradoxalment, la setmana passada van tenir l'habitual reunió mensual amb la Junta de Seguretat, on s'avalua la situació delictiva del municipi. L'informe presentat aleshores mostrava que Santa Bàrbara estava per baix dels índexs habituals de delinqüència respecte a altres municipis de característiques similars, situació que després dels darrers successos segurament haurà canviat substancialment, lamentava Ollés.
Jo el primer que he fet este matí és trucar a la sotsinspectora de la zona del Montsià, dels Mossos d'Esquadra. Ja estaven al tanto de tot, i hem estat parlant una mica de tota la situació. Casualment, la setmana passada van vindre a la reunió que fem cada mes, mes i mig, per a valorar una mica la situació que tenim al poble. La setmana passada estàvem comparant les estadístiques en l'any passat i en els pobles veïns. Estaven per baix l'índex de delinqüència de lo que tenen pobles del voltant. I just en una setmana, pues, bueno, ara segurament les estadístiques s'han disparat i ara segur que estem per dalt, no?
Tot i els fets de les darreres hores, i segons ens deia el mateix regidor, la policia catalana no considera que Santa Bàrbara sigui un cas especial, ja que aquest tipus d'accions delictives es produeixen igual a pobles petits com a altres més grans, i també a municipis amb policia local o aquells que no en tenen. Lo que és important, continuava Ollés, és que la gent denunciï aquests robatoris, ja que els efectius policials de vigilància reparteixen segons les estadístiques de conflictivitat que mostra cada poble segons el nombre de denúncies que s'han presentat als Mossos.
Sí, los Mossos ja nos lo explican, que no som un cas especial, o sea, tant a pobles que tenen policia local com a los que no tenen, pobles més grans, pobles més menuts, ningú està a salvo de tindre robatoris d'aquestos. I ells ja nos diuen que és molt important que tots los robatoris, sobretot, i qualsevol tipus d'acte delictiu, se faci la denúncia. Per què? Perquè ells fan un seguiment de tots els pobles, controlen les estadístiques, si en un poble estan augmentant, estan baixant, per a poder repartir la vigilància que fan de dia, però sobretot de nit, en funció dels puestos que és més necessària. Per tant, és molt important, si a Santa Bàrbara hi ha hagut robatoris, o intents de robatoris, o sospites, denunciar-lo, perquè això farà que els Mossos ens dediquen més servei de vigilància.
Finalment, el regidor de Governació, Planer, explicava que tota aquesta onada de robatoris s'està investigant i que, per tant, no es pot donar molta més informació. Sí que podia confirmar que el cotxe que va ser sostret la passada setmana havia estat localitzat i detingut un noi de 18 anys i del que no se'ns ha facilitat més dades, qui suposadament, amb altres joves, haurien comès el robatori.
Gràcies, Josep. I en aquesta crònica, parlant encara de successos i robatoris, hem d'afegir una última hora que hem conegut fa pocs minuts, i és que sembla ser han desaparegut diners de la caixa fort de l'oficina de Correus de Santa Bàrbara. Aquests fets, en principi, no semblen tenir relació amb els últims robatoris a comerços del municipi. L'última hora d'aquesta informació ens la porta novament des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, aquest matí diverses informacions alertaven a la Plana Ràdio de la desaparició de diners de la caixa fort de l'oficina de Correus, ubicada al carrer Sant Antoni, Cruïlla, Passeig de les Escoles del municipi. Després de consultar fons policials, els Mossos d'Esquadra ens confirmaven a la nostra emissora que el dia 10 de juny la dona de l'actual director de l'oficina havia denunciat a la Guàrdia Civil de Vinaròs, municipi on resideix actualment, la desaparició del seu marit, que coincideix també amb la desaparició de diners de la caixa fort de l'oficina de la qual n'és el director.
Gràcies, Tere. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets es continuen investigant i, això sí, evidentment, estan sota secret sumarial.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Sí. Seguim ara en crònica política. La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya, les Terres de l'Ebre, ha anunciat que presentarà a tots els ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre, on té representació, una moció per rebutjar el que consideren la imposició del regnat de Felip VI a la ciutadania. La proposta que es debatrà a les institucions ebrenques també defensa el dret a decidir, la consulta del 9 de novembre i la República Catalana. La moció contra el regnat de Felip de Borbó inclou 4 acords: el del rebuig a la imposició del regnat de Felip VI a la ciutadania com a fórmula de pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i irresponsable constitucionalment; el d'exigir a totes les institucions de l'Estat el respecte a la democràcia i al dret a decidir el futur polític del poble català i a no utilitzar la llei ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes; el respecte a la consulta del 9 de novembre i el suport a que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa en forma de República Catalana. D'altra banda, cal dir també que la Federació de l'Ebre d'Esquerra ha anunciat que presentarà als ajuntaments ebrencs una altra moció, aquesta en suport de Jaume Sastre, professor de secundària i membre de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, en vaga de fam, recordem, des del passat dia 8 de maig. I de les qüestions polítiques, tornem a les mediambientals. És una informació que ja avançàvem en el dia d'ahir i de la qual avui en podem ampliar més dades. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va denunciar ahir dijous al migdia, davant la Comissió de Ciències del Consell Valencià de Cultura, la manca de transparència i l'amiguisme al voltant de la tramitació i la posada en marxa del magatzem de gas submarí Castor, situat al davant les nostres costes. En la trobada, els tres portaveus de la plataforma que van viatjar a València van aportar diversa documentació sobre les conseqüències sísmiques que ha provocat aquesta activitat per a que l'organisme consultiu de la Generalitat Valenciana pugui així elaborar el seu informe al respecte. La plataforma es va mostrar satisfeta per la receptivitat a les seves tesis i van constatar la preocupació del Consell Valencià de Cultura. Cris Reverter va ser una de les tres persones que en representació de la plataforma van intervindre davant del Consell Valencià de Cultura i ella mateixa valorava molt positivament aquesta reunió als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies, una reunió en la que, tal com en Reverter manifestava, van denunciar l'amiguisme i la manca de transparència al voltant del projecte Castor. L'escoltem.
Bastant preocupats realment pel que suposa, pues, per a tots els que són els municipis més afectats, però també com a òrgan assessor de la Generalitat han d'emetre l'informe, ens han dit que l'emetrem properament, i aquest informe pues, està basat, i entenem que també pues, en fonaments, i sobretot en documentació i en els informes que s'han vingut emetent, i que hem denunciat també allí la falta de transferència de l'administració pública, que en teoria ha de defensar els nostres interessos, els dels ciutadans, i també pues, d'alguna manera l'amiguisme que ha tingut l'administració estatal a favor dels interessos particulars durant aquests 7 anys. Estem contents perquè pensem que era necessari que ho expliquessin des del punt de vista ciutadà, i bueno, la valoració que fem és molt bona.
Cris Reverter manifestava també l'interès del Banc Europeu d'Inversions, un interès que han demostrat per tal de visitar el nostre territori i així conèixer de primera mà quines són les conseqüències d'aquest projecte Castor.
La denúncia que vam presentar a Europa ja parlava de la falla en posta i d'una altra falla que connectava en el sistema de falles de la cavitat marítima que podia portar a risc de terratrèmols. Això, ells també estan en contacte directe amb la Comissió Europea, que ens ho van dir, i bueno, ara estem esperant pues, ja concretar pues, algun dia, no sabem si serà pront o tard, però l'interès sí que l'han mostrat.
Cristina Reverter es mostrava molt satisfeta per haver traslladat la preocupació de la ciutadania, de la gent del territori, al davant del Consell Valencià de Cultura, un consell que va demostrar tindre un gran interès per conèixer els impactes generats pel projecte Castor, el seu origen, les implicacions ambientals i també les actuacions de resposta social de la mateixa plataforma. Així mateix, aprofitava també per recordar que les administracions, en principi, van menystenir la posició de la plataforma durant anys, tot i que finalment el temps i els esdeveniments, malauradament, els han acabat donant la raó en molts dels seus advertiments. En este sentit, en la seva intervenció, els membres de la plataforma van recordar els més de 500 terratrèmols provocats per les injeccions de gas i també van aportar documentació diversa, com ara els informes oficials de l'Institut Geogràfic Nacional, el de l'Institut Geològic i Miner, el de l'Observatori de l'Ebre de l'any l'any 2005, que ja avisava que l'activitat era mundialment coneguda per generar terratrèmols o sentències en contra del procediment administratiu. Tal com hem escoltat en la intervenció de Chris Reverter, la plataforma espera properament la visita d'una delegació del Banc Europeu d'Inversions a les Terres del Sénia durant les properes setmanes, tal com aquest mateix organisme va anunciar ja fa uns mesos per conèixer de primera mà les implicacions i conseqüències del projecte Castor. Recordem també que la plataforma va presentar una denúncia al Banc Europeu d'Inversions demanant que retiressin el finançament del projecte després d'haver autoritzat una operació de venda de bons, de project bons, per valor de 1.440 milions d'euros, 500 dels quals provenents de fons públics europeus, una venda de bons que va servir a l'empresa promotora Escal UGS per finançar la construcció del projecte.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les Cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo Llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent abans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les Cases i a Alcanar Platja.
L'informatiu Emute.
Obrim pàgina novament dedicada a la crònica de successos. Per fer-ho hem de tornar a Santa Bàrbara i més concretament a la seva emissora municipal, La Plana Ràdio. I és que des d'allà Tere Giné ens explica els 5 incendis que hem tingut a les Terres de l'Ebre en les últimes 24 hores. D'una banda, els bombers afrontaven ahir 3 incendis simultanis als termes municipals de Tivissa, Horta de Sant Joan i Ulldecona, mentre que a la tarda es declarava un nou incendi, en este cas al terme de Benifallet. Així mateix, els bombers van ser també mobilitzats pel fum d'una paperera que va cremar a la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa. De tot plegat, com dèiem, ens en parla Tere Giné.
En un marge de mitja hora, els bombers de la Generalitat rebien l'avís de 3 incendis de vegetació a les Terres de l'Ebre, concretament als termes municipals d'Horta de Sant Joan, Tivissa i Ulldecona. Cap d'ells semblava important, segons informaven fonts del cos. El primer avís es rebia a les 10:56 sobre un incendi en un bancal ubicat al costat de la carretera T-334 al terme d'Horta de Sant Joan. Si bé inicialment s'havien activat fins a 2 mitjans aeris, 2 avionetes i 10 dotacions terrestres dels parcs de Gandesa, Tortosa, Horta de Sant Joan, Mora i Escó, finalment només van intervenir 4 en les tasques d'extinció, i és que a les 11:30 el foc es donava per estabilitzat. D'una altra banda, a les 11:21 s'alertava per un altre foc, en aquest cas també en un bancal proper al nucli de Darmos, al terme de Tivissa. El foc, que es donava per estabilitzat a les 11:44, no arribava fins a un bosc proper. En les tasques d'extinció intervenien 5 dotacions de bombers de Móra d'Ebre, d'Escó, de Falset i del Graf. I finalment, a les 12:25, també s'activava una dotació de bombers del Parc d'Ulldecona per un foc a la zona de Lligallo, l'Otort, en el terme municipal de l'esmentada localitat del Montsià. Sembla ser que es tractava d'una crema controlada. D'altra banda, també segons publica laguaita.cat, 3 camions de bombers van estar mobilitzats pel fum d'una paper era a la seu dels socialistes a Tortosa. De fet, aquests 3 camions de bombers es mobilitzaven ahir al migdia. També efectius dels Mossos d'Esquadra, de la policia local, acudien a un avís de foc que els feien arribar a les 2:50 del migdia, provinent dels ocupants d'un immoble del carrer Francesc Gil de Frederic de Tortosa. Es tractava de la seu dels socialistes, on en aquell moment hi havia diverses persones que veien com sortia fum d'un dels despatxos i decidien avisar els bombers com a mesura de precaució. En obrir la porta, però, se n'adonaven que el fum provenia d'una paperera que fumejava a conseqüència de les espurnes que havien saltat des d'un endoll, segons explicava un dels testimonis. Tot i que era només un ensurt, el desplegament de mitjans d'extinció i policials alarmava els veïns del carrer. I, finalment, aquest diari digital també recorda que ahir es va declarar un incendi al terme de Benifallet. Els bombers aconseguien estabilitzar el foc que cremava unes 2 hectàrees, tot i que a la zona hi ha algunes cases aïllades habilitades, no es va tenir que realitzar cap tipus de desallotjament.
Gràcies, Tere. Continuem ara parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre amb la finalitat de posar en valor el producte local, millorar-ne la seva difusió i disposar d'informació per tal de facilitar la seva comercialització. L'ens comarcal del Baix Ebre, en el marc de les accions de Baix Ebre Avant, ha començat a recollir dades dels sectors agroalimentari de la restauració per tal de complementar un cens d'empreses. Aquest cens permetrà disposar d'un cercador d'empreses que mostre al proveïdor i client el catàleg de productes que aquestes ofereixen, tot amb la finalitat, tal i com destaca el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, de buscar nous contactes i ajudar les empreses del territori a crear valor afegit per als seus productes. En aquesta línia, un dels objectius prioritaris és posar de relleu la qualitat del producte local i fomentar el consum del producte quilòmetre zero. És per aquest motiu que aquesta base de dades, en el cas del sector de la restauració, només està oberta a tots aquells empresaris que, en l'elaboració dels seus plats, utilitzen productes agroalimentaris locals o de proximitat. El cens, que es publicarà un cop estigui finalitzat a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, serà una font de consulta per a tots els usuaris. Els empresaris i comerços que vulguin formar part d'aquesta base de dades trobaran la informació corresponent a la pàgina web del Consell Comarcal, baixebre.cat. Les diferents accions plantejades del projecte Baix Ebre Avant donen resposta a les necessitats i inquietuds citades per les empreses de la comarca en diferents entrevistes que han permès de realitzar una diagnosi dels esmentats sectors durant l'any 2013. I parlant de productes del nostre territori i de la seva posada en valor, avui també hem de fer esment d'aquesta activitat en la qual, novament, la taula del Sénia hi participarà. Serà concretament a la ciutat de Barcelona. Convidats per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i dins del programa d'actes del Tast a la Rambla, la primera setmana de gastronomia de Barcelona, la taula del Sénia serà protagonista, en este cas, en el taller sobre els olis de Catalunya, amb dos olis, el de les oliveres mil·lenàries i l'oli Via Augusta. Serà concretament a través d'aquesta acció, anomenada així, Tasta la Rambla, que es portarà a cap al Centre d'Arts Santa Mònica, a la Rambla número 7, aquesta mateixa tarda, de 6:30 a 7:30 de la tarda. Un acte que tractarà, versarà sobre els olis de Catalunya i que comptarà primerament amb la participació de Josep Casas, secretari general de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, que serà qui obrirà l'acte i presentarà els ponents. Tot seguit hi haurà una taula rodona sobre els olis de Catalunya, una taula en la que, entre d'altres, hi participaran el cardiòleg Jordi Rius parlant sobre els efectes positius de l'oli en la salut de les persones i també la nutrició, i un breu comentari també per part del restaurador Pere Monge del prestigiós restaurant barceloní Via Veneto. Tot seguit hi haurà l'exhibició d'un vídeo sobre el territori del Sénia i les seues oliveres mil·lenàries amb la participació de Jaume Antic, Maria Teresa Adell i Agustí Romero, i en acabar, per posar el punt i final a l'acte, hi haurà una degustació d'aquests dos olis representants del territori del Sénia, el de les oliveres mil·lenàries i l'oli Via Augusta, un tast que estarà dirigit per l'especialista Agustí Romero.
Festes tradicionals de la Rosa del Tebre, diumenge 15 de juny a les barraques d'en Salvador. La plantada tradicional, tallers infantils, dinar popular, cantada de jotes, bacs i birles, actuació dels Quicos, ball dels nostres gegants i teatre. Un any més disfrutarem de la plantada tradicional a Deltebre, organitza l'Ajuntament de Deltebre Àrea de Turisme. I el dissabte, dia 14, t'ensenyem a plantar, curs gratuït, informa't a l'Àrea de Turisme.
Chistes per no llemegar.
Este dissabte 14 de juny a les 6 de la tarda al local de l'Escrua de l'Aldea, trobada de corals. Amb la coral Verge dels Prats de l'Aldea, amb l'Espiga d'Or de Deltebre, amb les veus de l'Ebre de Sant Jaume, amb la coral de Masdenverge, la coral de l'Ampolla i les veus de Paüls. Dissabte 14 de juny tens una cita a les 6 de la tarda al local de l'Escrua. Trobada de corals. Organitza Associació Musical Verge dels Prats. Escrua. Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Consell Comarcal del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona. Dissabte 14 de juny, trobada de corals a l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuter.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui una proposta de l'àmbit cultural, proposta d'agenda que ens arriba des de l'Ametlla. El grup escènic de la societat aposta per la reflexió social amb la representació teatral de l'obra Yerma, una tragèdia de Federico García Lorca en la qual hi participaran una vintena d'actors, una obra que reflexiona sobre el paper de la dona a l'Espanya de principis del segle passat. Els actors de la Cala l'estrenaran aquest dissabte, serà a partir de les 10:30 de la nit. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa presenta aquest dissabte 14 de juny a partir de les 10:30 del vespre l'obra de Federico García Lorca, Yerma. Així, una vintena d'actors i actrius passaran per l'escenari de la Sala de la Societat per representar aquesta tragèdia que explica la situació de la dona espanyola en aquella Espanya gris i reprimida on l'únic rol que tenia la dona era el de tenir fills. La protagonista és estèril i això la condemna al rebuig social i, finalment, a la bogeria. Josep Tomàs Margalef, que juntament amb Joan Pere Brull realitza l'adaptació i direcció de l'obra, explica el per què han triat aquest clàssic.
El grup escènic, tot plegat, teníem també una mica la necessitat d'oferir al nostre públic pues, obres també clàssiques, i sobretot obres que trenquessin una mica també en les que fem per la Candelera, que són pues, més còmiques, més intrascendents. I Yerma és tot el contrari, i Yerma és una gran obra, és un obron. Teníem la necessitat de fer algo gran, hem triat Yerma perquè som uns enamorats de García Lorca. García Lorca era, ell va ser un escriptor prolífic pel poc temps que va viure. Era un home que estava molt conscienciat en l'assumpte de les discriminacions i de l'Espanya que li va tocar viure.
Una obra que representarà en castellà per tal de mantenir l'autenticitat i la força del missatge de Federico García Lorca. Yerma, en la qual ha realitzat la direcció musical i coreografia Gesamir Margalef, es tornarà a representar el diumenge 15 de juny a les 7 de la tarda. Les entrades són numerades i ja es poden adquirir a la Sala de la Societat a partir d'avui mateix, d'aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda. D'altra banda, també es poden comprar les entrades una hora abans de la representació a Guixeta.
Diada de la bicicleta. Diumenge 15 de juny recorrem el terme de l'Aldea i Nacional 340. Concentració a les 9 hores a la plaça de l'Ajuntament de l'Aldea. Tenim una sèrie de premis per repartir. Premi bici decorada. Premi participant més jove. Premi participant més veterà. I finalment esmorzar pels participants i obsequis. Col·labora i patrocina Ajuntament de l'Aldea, Consell Comarcal del Baix Ebre. I es recorda l'ús de casc.
Jornades gastronòmiques del peix blau a l'Ametlla de Mar del 6 al 15 de juny. Degusta els menús amb les 11 propostes dels restaurants del Club de la Gastronomia. Gaudeix del tapamar amb la ruta de la tapa blava. Per 2,50 €, beguda inclosa, podràs tastar 21 creacions que et sorprendran. Jornades gastronòmiques del peix blau del 6 al 15 de juny, amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La tarda es presenta ben insegura, ja des de mig matí s'estan produint ruixats que han caigut a moltes zones, cap al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, Barcelona, Ponent, interior de Tarragona, el prelitoral, i encara poden mantenir-se fins al vespre. De matinada pot quedar algun ruixat al Ter Sud, destacant de moment a Fals 21 litres, a Viu de Llevata 10 litres, a Planoles 10, a la Mussara 8 i a Sant Hilari Sacalm 6. Fa molta xafogor al litoral i al prelitoral, sembla que també de nit en farà. Les màximes de nou han pujat molt, sobretot cap a les comarques de Tarragona, Barcelona, també a les de Lleida, lògicament, i a Girona. Tortosa ha marcat 36 de màxima, Girona 35, Valls 35 i Manresa 34. Per demà s'espera un dia molt semblant, calor semblant al centre del dia i novament a partir del migdia, últimes hores del matí, ruixats al Pirineu, Prepirineu, punts també d'interior de Girona, Barcelona i comarques del prelitoral. Localment alguna tempesta pot acompanyar de calamar-se i ser forta.
Sempre interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana amb la previsió del temps. Un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final, a l'hora d'acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui divendres 13 de juny ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Rabal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança, per escollir-nos. Dilluns que ve hi tornarem. Fins llavors, molt bona tarda, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.